Continguts en xarxa.
El grup de recerca Wildcom del Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en marxa un estudi de l'impacte dels fongs quitridis en el tritó del Pirineu. Aquest amfibi alpí és especialment susceptible als canvis futurs i podria arribar a desaparèixer a causa de la malaltia de la quitridiomicosi. En parlem amb la Maria Puig, veterinària i resident de fauna salvatge d'aquest grup de recerca de la Facultat de Veterinària de la UAB. Benvinguda, Maria.
Hola, moltes gràcies.
Anem per parts. Què és la quitridiomicosi i com afecta els amfibis? Perquè no és una malaltia molt coneguda.
No, de fet, molt poc coneguda per l'impacte que ha tingut. La quitridiomicosi és una malaltia que només afecta els amfibis i és causada per dos fongs diferents de, bueno, que tenen un nom molt impronunciable, però que bàsicament val, diré. Batrachochytrium dendrobativis i Batrachochytrium salamandrivorans.
Són impronunciables.
I... molt difícil. Però bàsicament el que fan és infectar les cèl·lules de la pell dels amfibis i com que la pell és un òrgan essencial per la seva vida, creen un desequilibri molt gran en el sistema i acaben provocant la mort.
És una malaltia que tingui cura o no?
Ara mateix que nosaltres sapiguem, no. Les espècies que són molt susceptibles, bàsicament, quan afecta animals que han estat salvatge, el que es troba directament són mortalitats molt grans. I això es va començar a detectar... Bueno, se sap que el declivi dels amfibis segurament va començar a la dècada dels 70, però fins a l'any 2000 no es va poder identificar que aquesta malaltia tenia una gran relació. I sí que és veritat que en captivitat els podem tractar fent banys amb antifúngics, però el problema és quan aquesta malaltia afecta les poblacions salvatges i això és el que ha causat un impacte molt gran en aquestes espècies.
Perquè a quantes espècies està afectant? Ho sabeu?
Sí, bueno, això des de l'any 2000 o el 1999 que es va identificar, ara mateix s'estima que ha provocat el declivi de 501 espècies d'amfibis, com a mínim, i l'extinció de fins a 90. I això són les espècies afectades. Evidentment, aquests fongs poden infectar moltes altres espècies, però algunes són resistents. Però això que hagi tingut un impacte a nivell de la població, com a mínim a 501 espècies, que és un número elevadíssim.
I entre aquestes es troba el tritó del Pirineu, que és un amfibi que només es troba, no?, al Pirineu. Parla'ns una miqueta més d'aquesta espècie.
Bueno, referent a la malaltia en aquesta espècie, el que avui en dia diguéssim que no es coneix i podria tenir un impacte. Com bé he dit, hi ha dos fongs diferents i n'hi ha un d'ells, que és el dendrobatidis, que és el que afecta més a les granotes i als gripaus, que aquest s'ha detectat en el Pirineu, però s'ha detectat en el tritó del Pirineu sense causar malaltia. Llavors, una de les nostres hipòtesis és que, tot i que no tinguin malaltia, pugui estar tenint un impacte d'alguna manera més indirecta a la població i per això ens hem centrat en estudiar en aquesta espècie. Però és que, a més a més, hi ha l'altre fong, el que es diu salamandrivorans, que és més específic de tritons i salamandres. I aquest, de moment, només hi ha hagut un brot a Catalunya que s'ha controlat molt bé i no s'ha extès més enllà, però si s'introduís en zones on hi ha espècies molt endèmiques, com el cas del tritó del Pirineu, doncs podria ser molt catastròfic. I d'això també és una de les justificacions per al que hem centrat en aquesta espècie, que només la trobem a dintre dels Pirineus.
De fet, heu engegat una campanya de micromecenatge, també. Quin és l'objectiu?
Bueno, doncs una part de l'objectiu és que arribi a la població, més això, perquè moltes vegades la ciència doncs, no arriba al públic general perquè no en fem prou ressò i el fet de fer una campanya de micromecenatge també ens ha donat una mica de veu a que tothom s'informi d'aquest tema i de que la ciència també sigui una cosa més pública, més accessible i a l'abast de tothom. I per una altra banda, també, anem a ser sincers, doncs la ciència no passa per al seu millor moment i des de llavors la investigació en fauna salvatge no és dels interessos moltes vegades principals i evidentment doncs, hi ha una part que a nosaltres també tenim necessitat de recaptar fons per altres vies que no sempre són les públiques.
L'estudi vol fer una distribució i impacte dels fongs quitridis en les poblacions del tritó del Pirineu, no? Si ho dic malament em corregeixes. Com actuareu un cop hagueu dut a terme aquesta fase?
Clar, moltes vegades el problema que tenim amb el tema de protecció d'espècies amenaçades és que no hi ha una informació base i llavors costa molt fer recomanacions. Llavors, el nostre estudi sí que té un objectiu de fer una informació base d'on està, on es troben aquests fongs, en quines espècies es troben, si poden estar tenint un impacte a la població, i a partir d'aquí això és el que ens podria permetre fer algunes recomanacions tant per canvis de protecció o de legislació o d'activitats humanes. I aquestes recomanacions, clar, podrien ser molt àmplies, podrien ser des d'evitar certes activitats a l'alta muntanya o ser més curosos amb la protecció d'espais naturals o la desinfecció, o el... Bueno, dependria molt del que veiéssim, però, clar, una de les nostres preocupacions és primer conèixer quina és la situació actual per poder fer recomanacions basades en la ciència.
Per tant, creieu que també hi ha un efecte cap als amfibis com el tritó pirinenc causada per la petjada humana, més enllà de...
Bueno, en el cas de la quitridomicosis, que és la malaltia dels fongs aquests que estudiem, bàsicament avui en dia es troba extensa per tot el món. I això és, aquests fongs són originaris de l'Àsia, i el motiu per al qual s'han extès per tot el món i han causat tantes mortalitats és perquè els moviments humans bàsicament han estat els responsables de que s'expandeixi el fong a aquesta velocitat i per tot el món. I llavors moltes espècies que no tenen cap mena d'immunitat o són molt susceptibles han de cop entrat en contacte i per això s'han acabat extingint moltes espècies per la falta de, diguéssim, de resistència contra aquests fongs. I això ha sigut, sens dubte, per culpa de el tràfic de mascotes, el comerç de mascotes que fem els éssers humans, també per alimentació, que no ho sembla, però els amfibis tenen una importància per alimentació en alguns països, o inclús per medicina. Llavors, sens dubte, els moviments humans han tingut un efecte. I llavors també està clar que en ecosistemes que siguin molt, molt verges, per dir-ho així, com poden ser l'alta muntanya, les nostres activitats poden tenir un impacte molt gran, des del canvi climàtic fins als esports de muntanya, que ara estan molt de moda, que poden degradar molt el medi, o la contaminació, etc.
Per tant, pel que deies, el fong de la quitridiomicosi no es troba només a Catalunya, és a dir, que pot estar afectant amfibis arreu de l'estat espanyol, també?
Bueno, avui en dia es troba a tots els continents del món menys a l'Antàrtida, per culpa de precisament aquesta expansió que ha provocat l'ésser humà. I a Austràlia i al sud i Centroamèrica és on ha causat els impactes més grans i la majoria d'extincions. Però, per exemple, Espanya va ser el primer país d'Europa on es va detectar el primer brot d'aquest patogen i va ser just al parc de Peñalara, molt a prop de Madrid. I allà va causar l'extinció local d'una espècie, que és el tòtil, que sí que el trobem a la resta de la península, però el que és en el parc en si, bàsicament, va afectar tant que no queden tòtils ja en el parc. I als Pirineus també hi ha hagut brots en aquesta espècie. Llavors, també un dels factors que ens fa centrar-nos en el tritó del Pirineu és que el tòtil ha rebut bastant interès perquè hi ha hagut aquestes mortalitats, però se sap molt poc de les altres espècies que conviuen amb el tòtil, i un d'ells és el tritó del Pirineu.
Abans també ho comentaves, aquesta malaltia afecta 501 espècies i ha causat el declivi de 90. Creieu que si no hi estiguéssiu treballant, el tritó del Pirineu seria una altra espècie que podria acabar extingint-se?
Perdona que et corregeixi, però és perquè em semblen bastant importants els números. El declivi de 501 espècies i l'extinció de 90. Llavors, és bastant més greu que els números que tu has dit, perquè hi ha 90 espècies d'amfibis que només per culpa d'una malaltia no tornarem a tenir mai més entre nosaltres. Llavors, no és el declivi, és l'extinció completa. I 501 que han patit declivis arreu del món. I llavors, és bastant greu. O sigui, tenim motius suficients per dir que ens posem davant d'una de les pitjors malalties de la història. Si això fos comparable als éssers humans, seria bastant pitjor que la Covid, si passés el mateix en els éssers humans. Llavors, és una de les pitjors malalties que coneixem avui en dia. Jo crec que només aquest coneixement ens fa patir suficient per les espècies que tenim a casa nostra. I si arribés a entrar el segon fong, com deia, el salamandrivorans, en els tritons del Pirineu, jo crec que seria un cas d'emergència de la conservació.
Maria Puig, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies.
Continguts en xarxa.